A Ràdio Maricel, a cel obert.
I 13 minuts del matí. Teníem pendent encara la xerrada sobre les platges de Sitges que el grup Sitges Progrés va convocar el passat divendres al Retiro. Agustín Sánchez Arcilla fou el convidat, com dèiem, del passat divendres, aquesta xerrada sopar que organitzava el col·lectiu Sitges Progrés, impulsat per militants del Partit dels Socialistes de Catalunya, en la qual va recuperar la memòria dels drets fonamentals d'aquella proposta consensuada que s'elevà a l'Estat per protegir el litoral de Sitges. En síntesi, el professor Sánchez Arcilla creu que les actuacions futures sobre la nostra costa no han de centrar-se en l'aportació de grans quantitats de sorra a les platges, sinó a limitar l'impacte del mar en el procés d'erosió que pateixen i que és extensiu a la majoria de les platges del litoral català. Així ho manifestà també el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges, Manel Martínez, que també fou convidat a l'acte i intervenia en primer lloc. Presentat per l'exregidor de l'àrea, Antoni Caballero, Martínez va reivindicar el paper que els concessionaris tenen en la generació d'ingressos pel municipi i el sector del turisme. Destacar també l'evolució en la qualitat dels serveis i la possibilitat que s'obre enguany que alguns concessionaris obrin tot l'hivern i apostar finalment per la difusió de la seva activitat a través del web i les xarxes socials. El president de l'Associació Turística de Serveis de Platges va voler destacar i agrair l'impuls de l'exalcalde Jordi Serra, present a la sala, en la creació de l'associació. Bé, doncs, com els dèiem, els oferim ara la intervenció de Manel Martínez, el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges. Com els comentàvem ara fa uns moments, va començar el seu discurs agraint l'impuls de l'exalcalde Jordi Serra, que va estar també present en l'acte del passat divendres.
Primer de tot, vull aquí mateix, davant de tothom, donar les gràcies a un senyor que potser no s'espera, però bueno, que és el senyor Jordi Serra, que va ser el pioner, es pot dir, a l'embrió al que es van dir que es tenien que associar. I per això portem 25 anys, justament aquest any. I és cert, fem el nostre aniversari. Això què vol dir? Que en el seu moment doncs, va ser ell que es va dir, escolteu-me, tots esteu jugant la mateixa carta, intenteu associar-vos, i d'aquesta manera es va formar l'Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges. I això fa 25 anys, sembla mentida, sembla fa dos dies, doncs no, han passat 25 anys, i en raó que hi ha més d'alguns concessionaris a les platges, i ho sabeu, que en el seu moment ja estan a l'alçada de 100 o 120 anys que porten a les platges de Sitges. Hi ha documentació que això algun dia ho traurem a la llum. Això vol dir que estem fent la feina ben feta i que es fiquen les piles constantment. Dit això, em vull presentar. Abans de tot, que ho tenia d'haver començat, em dic Manel Martínez, actualment sóc el president de l'Associació de Platges de Sitges i m'agradaria expressar-me qui som, què volem i el futur nostre, el que volem fer per part d'aquesta associació. Ja el 50% es pot dir dels meus companys, que ja sabeu qui som, però vull explicar-ho una altra vegada. Actualment aquesta associació la formem 43 socis. D'aquests 43 socis estem explotant els 17 quilòmetres de platges, de litoral que tenim a les platges de Sitges, des de les botigues fins a la desenrocada. Estem explotant 26 platges, d'aquestes 26 platges doncs, tenim 3.639 hamaques, tenim 408 toldos, tenim 657 ombreles, tenim 27 xiringuitos, i cosa important que són fruits de les conversacions que tinc al costat aquí a la dreta i a l'esquerra, tenim 1.640 metres quadrats de terrassa, quan això feia 5 anys enrere era inviable totalment. Aquesta va ser una de les negociacions molt dures i bueno, ells volien, nosaltres també volíem, i els canvis constants que s'han fet a les platges. dir coses com, per exemple, que arrastrem entre el nostre estudi, es pot dir, entre 290 i 325 persones directament dintre del règim de la Seguretat Social o autònoms. Directament, indirectament no ho sabem. Per això defendem, i som, i crec que ho tenim que defendre, som un poder econòmic de Sitges molt important. I si jo sempre estic defendent el mateix, sense Sitges, sense platja no seria res. Està claríssim i em sembla que aquí tothom ho tenim clar. I això és el que sempre estic defendent. Com podem millorar? És constantment ficar-nos les piles al municipi i nosaltres, què és el que fem, què és el que volem, els canvis aquests que fem. Inversions que ha fet aquesta associació, perquè la gent potser no ho sap, i és constantment que nosaltres fem inversions per al poble. Des dels màstils de ser un escriable que vam ficar, des de les cadires amfíbies vam fer una aportació, des de les passarel·les, però quan jo dic passarel·les estem parlant de 30.000 euros de passarel·les que aporta aquesta associació. Des de la megafonia, aquest any ha sigut una novetat per part del nou equip de govern, i això ja s'havia firmat amb el seu dia, amb el senyor Armando Paco, que era una de les inversions que teníem que fer nosaltres. I la megafonia la vam aportar a aquesta associació. A més, amb l'increment del cànon, que això és una negociació per part d'aquest senyor, que és una de les coses que em vaig discutir alguna vegada amb ell, no, és que hi ha que dir-ho tot. Estem parlant d'un increment del cànon d'un 200%, de lo que pagàvem, de lo que pagaran dintre de 3 anys enrere a lo que es pagarà dintre de 2 anys. Amb una demora vam estar negociant, i per això aquesta associació està fent aquestes aportacions al municipi. Que sapigueu que la gent que portem la nostra experiència a les platges és el que Toni és el que ha dit. Que és qüestió de dialogar, d'argumentar, i sempre hem estat amb una taula sentats. No sé què havia passat amb nosaltres, que sempre havíem estat fora de lloc a Sitges. I en el moment que es van seure i van dialogar és quan hem tret els fruits per part de tots, del municipi i d'aquesta associació, que això és prou important. Només dir coses com que hem arribat a negociar, hi ha actualment una imatge per part de Sitges que tenim dos concessionaris, que aquest any s'afegeixi un mes, per part de dos concessionaris que tindrem obertes les nostres instal·lacions fins al dia 31 de desembre. És possible que siguem l'únic municipi, és veritat això, que tinguem dues instal·lacions obertes fins al 31 de desembre. Això és una diferenciació per part d'altres municipis i això és el que ens agrada a nosaltres, diferenciar-nos. I per què no? Estem parlant d'aquest any que s'ha vist un canvi també com anteriorment, des de televisions a les platges de Sitges. Televisions a les platges era inviable. No sé quina força tenia Sitges que no volien donar un servei al client que no es lo demanaven. Per què? Això sí que ho tenim clar, que el client arriba a les platges. Som nosaltres els receptors del client. Estem parlant sobre un estudi que vam fer o no extraoficialment, que les platges de Sitges nos arriben entre 2,5 milions de turistes a 3 milions de persones. Ojo, estem parlant de penseu, 25 vegades al camp del Barça. Això és, si vas a un Barça a Madrid i veus la gentada que baixa allà, doncs tota aquesta gent nos visita a Sitges, des de l'estranger fins, per què no, i cada vegada s'està potenciant molt moltíssim la gent del país, la gent de Catalunya, sobretot les infraestructures aquestes noves que nosaltres ens estem beneficiant, la C15 famosa des de Manresa. Aquest any ha sigut un any que ha vingut més gent de Manresa que mai, i això s'ha vist a les platges. Bueno, és un poder econòmic per part nostra i per part del poble que és potenciar-lo, és dialogar, argumentar i treure idees per part nostra i per part del municipi. I per això és qui som aquí. I ho defendré sempre, que som un poder econòmic amb totes les diferenciacions d'altres estaments no oficials, que és el que volem, és potenciar el nostre sector. Coses de futur que ens agradaria fer a nosaltres per part d'aquesta associació. Una de les coses que ho veiem bastant inviables, però està sobre de la taula, i un dels meus objectius, que en queden 3 anys de mandat, és per què no a les platges de Sitges no podem oferir el nostre servei als 360 dies, 365 dies. És obvi que Sitges ho necessita. És que La gent no es lo demana, el nostre client demana un servei dels 365 dies. Una de les nostres coses també que tenim claríssim és que si no regenem les nostres platges, i això hi és cert, i que Armando Paco com el Toni Caballero han dialogat, han fet comissions i tal, jo me'n recordo des de petit, que és des de fa 30 anys o 35 anys, digue-li com vulguis, que estem en l'aportació aquesta de la sorra, i l'únic que veiem nosaltres, i és el punt número 1 d'aquesta associació en totes les reunions, és que ens estem quedant sense sorra, Sitges. I veus altres municipis que qualsevol govern, Generalitat o el govern estatal, fan actuacions més ràpidament, i a nosaltres doncs cada vegada es costa més regenerar les platges i tenim una mancança de sorra impressionant. La gran sort, i és cert, hi ha que dir-lo, aquest any ha sigut una bonança en tot. No hem entrat cap temporal, és ara que no s'estan entrant temporals de llevant. Hem tingut temporal, una bonança increïble de temps, ha sigut una de les millors, i hi ha que reconèixer quan som un dels sectors privilegiats, i ho dic obertament. Avui en dia, amb la crisi que estem immers, a altres sectors, doncs nosaltres continuem, siguem un sector privilegiat. Hem treballat, hem tingut una bonança de fer anys que no la teníem, pot ser una de les millors temporades. Ho vam analitzar amb el meu equip de Junta Directiva i estem parlant, a diferència de l'any passat, entre un 5 i un 10% de diferenciació a l'any passat. Són coses que dius, positivisme totalment per part nostra, és que estem oberts a qualsevol canvi per part dels meus associats. El Toni Caballero ho ha dit en el seu moment, jo me'n recordo aquí mateix, que és era la nostra sala de juntes d'Assemblea General, jo vaig arribar aquí i penseu que els xiringuitos fa 5 anys, 4 o 5 anys no estaven connectats ni a la xarxa d'aigua, i jo vaig vindre amb un comptador aquí, senyor, si no fico el comptador aquest vosaltres tindreu que plegar de les platges. Bueno, penseu aquí, doncs 47 persones que en tiraven gabinets constantment. Però bueno, es va demostrar que fent la feina ben feta nosaltres treuríem un profit, i és el que s'ha fet. Per part d'aquesta solució no s'han ficat les piles, estem ficats tecnològicament, tenim una web oficial que la recomano aquí obertament, és platjasitges.com, és molt fàcil. Després, el Facebook és una de les coses que cada vegada, les noves tecnologies, és la demanda per part del nostre client, del dia a dia, de la platja, que baixen i diuen, escolta, no tenim una web, no tenim un Facebook, bueno, doncs és qüestió de ficar-nos nosaltres mateixos les piles. Una cosa que ho tenim claríssim per part d'aquesta associació és que, insisteixo, l'argumentació, el diàleg, les negociacions per part nostra, i que a nosaltres intentar que els estaments oficials es tinguin en compte, com abans no es tenien. No sé per què, no sabem per què portem 25 anys, a lo millor, digue-li 5 anys enrere, que no, ningú comptava en les platges. No és normal que es facin reunions de l'agència de turisme i el president de l'associació de platges no estigui ni invitat, o no tingui ni veu ni vot. Això havia passat, jo m'havia trobat o sortir o entrar al Consell i bueno, dir, sisplau, pots aixecar-te? No, nosaltres creiem, insistem, estem parlant de 2,5 milions de persones a 3 milions que es visiten les platges de Sitges, i per això tenim veu, i cada vegada volem tindre més veu amb el poder econòmic de Sitges, perquè, insisteixo, les platges Sitges sense platges em sembla, penseu ara mateix, què serien? És que és inviable, és com anar a Vilafranca i dir, no tenen raïm, és que és el mateix, exactament. M'agradaria dir moltes més coses, però em sembla que anem una mica tard, ja m'ho han dit. Jo només voldria, insisteixo una altra vegada, donar les gràcies a vosaltres directament, a tots plegats que esteu aquí, ja es coneixeu una mica més, a la nostra associació, i torno a dir, gràcies per la vostra presència, i esperem que això tiri endavant i que es puguem trobar dintre un any o dos anys. Moltíssimes gràcies.
Les paraules, com han escoltat, de Manel Martínez, president de l'Associació Turística de Serveis de Platges. Per la seva banda, Josep Orriols fou l'encarregat de presentar amb el professor Sánchez Arcilla, que exposà a través d'un petit audiovisual els trets bàsics de les dinàmiques del litoral de la costa catalana i la singularitat de les platges de Sitges, molt valorades precisament per la seva compartimentació en espigons, per la qualitat de la seva sorra molt fina i per tenir un pendent d'entrada al mar molt suau. La intervenció del director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya va defensar la impossibilitat de poder garantir al 100% el resultat de les intervencions a la costa, però considerar que les aportacions continuades de sorra per ampliar la superfície de sorra són, a més d'insostenibles, del tot inútils davant de la força dels temporals.
Des del 2004, gaire del 2004, vam començar un projecte que es diu Llibre Verd de la Costa Catalana, que es va enllestir el 2009 per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. És un projecte que no té res a veure amb la política. Es va llençar la idea amb el govern de Convergència, després es va organitzar amb el govern del PSC, del tripartit, i es va acabar el segon tripartit. I finalment s'ha publicat amb Convergència una altra vegada. En vermell veieu totes les platges que estan, deixeu-me que ho diga, fumudes, més o menys, del litoral català. Són moltes. Per això és complicat tenir cura de totes al mateix temps. No hi ha prou diners. Dins d'aquest llibre verd també hi són clarament les platges de Sitges. Estan al tram aquest que diem tram 7. Tota aquesta informació del llibre verd és lliurement accessible per a tothom. Podeu tots anar-hi a consultar. Està dipositat, hi ha un buscador, a la pàgina web de l'Institut Geològic de Catalunya i tothom pot accedir-hi. I us ho dic per recordar que jo parlaré sobretot de les platges més urbanes de Sitges, però que també n'hi ha algunes altres, de les quals no parlaré massa. En aquest llibre verd tenim informació sobre el diàmetre del sediment, que és aquest que tenim aquí, aquesta és la zona de Sitges. És un sediment especialment fi i molt uniforme, la qual cosa dona l'especial textura a les vostres platges, a les nostres platges, amb un pendent molt suau. Aquesta informació del sediment es complementa al llibre verd amb l'alçada de la platja seca, nosaltres diem la berma. Això és informació per veure quan hi haurà inundacions, per veure el volum de sediment com a reserva de la platja que tenim en un moment donat, i tota aquesta informació del llibre verd està obtinguda a partir de les imatges de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, és a dir, no és una hipòtesi, no és un càlcul, bueno, és un càlcul però molt directament obtingut de les fotografies aèries. També tenim enregistrat, calculat l'ample de la platja. L'ample de la platja s'ha de manipular una mica, manipular entre cometes, perquè clar, si agafem una fotografia en un moment que el nivell mig del mar està més alt, la platja sembla que és més estreta. El nivell mig del mar està més alt quan hi ha una llevantada, com la que ens arribarà d'aquí a molt poc, està més alt quan el nivell mig del mar està més alt, per exemple, al final del setembre, octubre, la temperatura és més alta, està gairebé mig metre per sobre del que està al març, quan està més freda. I aquestes són les principals platges, aquesta és una figura, per això la qualitat no és massa bona, la figura del treball que vam finalitzar el 2004. I eren aquestes platges les que vam considerar fonamentalment, sobretot per intentar proposar o posar sobre la taula una solució segons els desitjos que es van fer palesos a la comissió aquesta, per tal que no fos una solució, diguem-ne, projectada per un consulting d'enginyeria o per un ministeri on fos. Des del 2004, i gràcies a aquest projecte del llibre d'art, hem anat obtenint informació no només de les imatges del cartogràfic de Catalunya, sinó també podeu trobar al llibre d'art informació gràfica com aquesta, mostrant l'evolució de les platges. L'altra és la de la Ribera, aquesta és la de la Bassa Rodona, ja es pot veure el dinamisme que tenen aquestes platges, com van variant, tot això ho coneixeu molt bé. El que és més important és que l'evolució mitjana en metres per any de les platges de Sitges és clarament erosiva. Amb alguna petita excepció, les platges de Sitges estan perdent sediment. Ara aquí tenim, doncs, no ho sé, per Terramar, per la Barra, per Rira Chica, per l'Estanyol, els metres contra el temps que estem obtenint a partir de les fotos aèries. Això vol dir que a partir de la posició de l'any 98 que teníem a la de Rira Chica, hem perdut fins a l'any 2004, hem perdut al voltant dels 10 metres. Bueno, això és molt pobre si ho comparem amb les dades que tenen, per exemple, a Holanda, on això es fa permanentment i tenen sèries de molts anys. Nosaltres aquí tenim uns poquets anys. Però també us he de dir que aquest exercici, malgrat les seves mancances i limitacions, és el més detallat que s'ha fet arreu de tota la costa espanyola. quan el Ministeri van veure el treball del llibre verd que nosaltres havíem fet per la Generalitat, deien, no, no, si això nosaltres ja lo teníamos pendent, el que passa és que encara no ho hem encetat. Hi ha platges a les quals proposar una evolució mitjana, com per exemple la de Sant Sebastià, també és no cal ser cap estadista, estadístic, per veure que, home, la línia discontínua no s'ajusta massa bé a l'evolució natural de les platges. Per això, amb això passa com amb tota l'estadística, s'ha d'interpretar amb una certa cura. El resultat que hem obtingut el tenien aquí tal com apareix el llibre verd: quan més vermellós sigui el color, més erosió hi ha; quan més groguenc o més verd, menys. Com veieu, en general, totes les platges de la façana més urbana de Sitges tenen problemes. No us dic res de nou, l'única cosa és que amb les imatges de la fotografia aèria del cartogràfic es pot quantificar. En lloc de dir, tinc un problema horrorós o tinc un problema mitjà, doncs bueno, aquí es pot quantificar. Després volia donar-vos quatre pinzellades sobre les solucions possibles que tenim a sobre de la taula d'enginyeria costanera. La primera, que és aquesta, és aportar-hi sorra artificialment. Està molt bé, però heu de considerar que això necessita un manteniment, una inversió continuada, i si arriba una crisi econòmica i estem posant-hi sorra artificialment i arriba la crisi, potser l'haurem d'aturar. I aleshores tindrem problemes pel manteniment continuat, perquè aquesta solució, entre cometes, d'aportació artificial de sorra necessita, doncs, cada X temps, i això és el que moltes vegades està mal quantificat als projectes, perquè diuen, aportarem sorra i durarà 10 anys. Després arriben les tempestes i dura un any. Molt bé. L'altra és reduir la mobilitat de la sorra amb barreres paral·leles o perpendiculars a la costa, que nosaltres diem espigons. O bé, aquest exemple en la platja de Barcelona, que va ser, després de molts anys i moltes discussions, el Ministeri van accedir a posar un dic paral·lel a la costa. El principal motiu pel qual no volien és perquè, deixeu-me que ho digui així, es discutia sobre l'eficàcia d'aquestes solucions com si es tractés d'una religió. Jo hi crec, jo no hi crec. Però no entre una administració i l'altra, sinó també dins del mateix Ministeri. Clar, discutir aquests termes sobre la costa és molt complicat. Com si jo vinguin aquí i dic, jo sé què fa la costa, jo sé què vol la costa, i jo no hi crec en aquest... Bueno, doncs vostè no ho creurà, però el que s'ha de veure és si realment funciona, com funciona, intentar objectivar. Aquestes són les tres principals. Si parlem d'aportar artificialment sorra, hem de considerar que si posem una sorra diferent de la nativa, ens canviarà l'aspecte estètic, ens canviarà el perfil de la platja. El motiu pel qual els enginyers de camins, jo sóc enginyer de camins, moltes vegades sugerim, o suggereixen, perquè jo no ho he fet mai, un sediment diferent del natural, és perquè si el tamany del sediment passa de 0,4 mig mil·límetre a 1 mil·límetre, el transport de sediments passa de 75.000 per any a 30.000 metres cúbics per any. És a dir, es redueix molt. El sediment més gruixut vol dir que les onades tenen menys capacitat per moure el sediment. Qual cosa vol dir que hem d'aportar regularment menys sorra. Facilita el manteniment. És simplement per aquest motiu. I clar, vist des d'una certa distància, dius, bueno, la sorra és sorra, tant més. No, no és pas veritat. Perquè realment l'ús de la platja normalment va associat a una determinada qualitat de la sorra. Si jo faig servir les vostres platges, o puc deixar els meus nens, però ja no són petits, però bueno, quan eren petits, que vagin i es fiquin a dintre de l'aigua. Si tinc un esgraó, com a moltes altres platges, que també són molt maques, doncs he d'anar amb més cura o els he d'ensenyar a nedar millor. Després, fins i tot, parlant de solucions, n'hi ha moltes possibilitats. Per exemple, per donar-vos una idea que està ara sobre de la taula, sobre altres puestos de la costa catalana, a tots els ports que hi ha al Maresme es produeix un efecte barrera. Es queda retinguda la sorra aquí i es nota una manca de sorra aquí. Es pot plantejar agafar la sorra d'aquí, del costat Girona, i portar-la aquí per tal de desfer l'efecte barrera d'aquesta obra, o bé, això és el que s'havia parlat de tota la vida, i nosaltres vàrem proposar fa gairebé 3 anys que es podia fer el contrari, agafar la sorra d'aquí i portar-la aquí, per tal també de desfer el transport que produeixen les onades de manera natural. Es pot també incrementar l'aportació de sorra que hi havia abans a partir de rieres diverses, la qual cosa ja no té lloc, o bé es pot afavorir el transport de sediment de sorra des de més fondària. També us he de dir que quantificar l'efecte barrera dels ports no és del tot senzill. Fins i tot amb un port relativament gran com el Masnou, el que quantifica sobretot l'efecte barrera és la fondària de l'extrem del dic. Doncs, fins i tot amb un port com aquest, ara ja s'ha vist que hi ha un cert bypass, un cert trasbassament de sorra natural, que no ho puc fer, ultrapassant l'efecte barrera del port. És a dir, s'ha produït un depòsit submergit de sorra i està ultrapassant el port. Determinar aquest efecte barrera és encara més complicat per obstacles petits com aquest. Això és l'espigó de la Murta, molt més a prop d'aquí. Encara més difícil. Normalment, quan l'obstacle està dintre de la zona de trencants, això és la zona de trencants, quan l'obstacle està dintre de la zona de trencants, és que és barrera parcial. No és capaç de frenar tot el pas del sediment. I per acabar, l'últim tros d'aquesta petita xerrada és un resum de la solució que vàrem proposar. A veure, cap platja, com moltes altres coses de la vida, té solució única. Nosaltres el que vàrem dir al començament d'aquest treball és que la solució no era única, que necessitava manteniment i que s'havia d'aprofitar al màxim la dinàmica natural de les platges. Segons el que vàrem copsar parlant amb vosaltres, la platja o les platges que teníem com a ideal eren semblants a les actuals, els compartiments jugaven un bon paper. De fet, quan hem tingut visites d'experts estrangers i els hem portat aquí, que de vegades ho fem perquè és una costa molt especial, tothom diu, home, que ben ordenada que està aquesta platja. També estava clar que s'havia de mantenir el sediment, que l'amplada era entre 40 i 60 metres, tant per la funció protecció com per la funció lúdica, és a dir, no hi havia un desig de tenir platges de 300 metres d'amplada, i sobretot que l'actuació fos sostenible, que no tinguéssim una aportació ara, després perdéssim la platja i la següent vingués 20 anys després. Les recomanacions eren fixar un ample, el sediment semblant al natiu, i això requeria una protecció extra de les platges, això requeria reduir la capacitat de transport de les onades, si no, no era possible fer-ho. És a dir, si manteníem el sediment nadiu, era impossible garantir que les platges estiguessin quietes. Hi havia una mica de protecció addicional i el que nosaltres proposàvem ja el 2004 era fer una prova pilot. Després d'aquesta idea de la prova pilot l'està agafant ara el Ministeri en treballs diversos per a la costa del Maresme, per al delta de la Tordera, perquè clar, les incerteses a la costa són grans. Per tant, és molt difícil dir, i amb un 100% de seguretat, això és el que tindrem. No, perquè un any serà de bonança, com acabem de sentir, un any tindrem més garbins i un altre més llevants. És impossible dir quin serà el comportament precís. També vàrem calcular el pendent de les platges segons el diàmetre del sediment. Si féssim la regeneració amb sorra del Maresme, com es va proposar, el pendent era molt més important, la fondària baixava molt més ràpidament, i ho vàrem quantificar. I, en essència, la solució era una protecció submergida, és aquesta línia vermella, al llarg de totes les platges. No es va filar tan prim com per dir si havia de ser contínua o no. Nosaltres vàrem recomendar que era millor que fos contínua, perquè si tenia forats és molt fàcil, basat en l'experiència, que es produeixin corrents que a través dels forats treuen fora de les cel·les aquestes la sorra. Vàrem proposar un primer encaix per fer una prova pilot a la platja de Riera Xica, considerant donar prioritat a les platges que patien més erosió, per tal de compatibilitzar al màxim el desig o el concepte de platges que el poble volia amb les idees del Ministeri. Vàrem dir, doncs bueno, si volen fer fora aquestes illetes i canviar aquests dics paral·lels per dics perpendiculars, nosaltres diem espigons, molt bé, funcionalment és possible. Vàrem recomanar també que, home, donat l'especificitat i el valor del sediment nadiu de Sitges, potser si construíssim un dic submergit en aquí, es podria plantejar agafar sorra d'aquí i posar-la en aquí per tal de deixar que després les onades la tornessin a portar en allà, comptant amb l'efecte barrera d'aquesta obra submergida. I això és tot.
I 43, la intervenció del senyor Agustín Sánchez Arcilla, el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Politècnica de Catalunya. Finalment, pel que fa a aquesta xerrada que celebrava, com dèiem, el passat divendres, l'exregidor d'Urbanisme, Armand Paco, donar quatre pinzellades sobre l'avantprojecte de llei de costes que el govern té al damunt de la taula. Un document de 24 pàgines que pot suposar canvis importants respecte a la situació actual de moltes concessions. La nova llei preveu que les concessions se puguin exercir l'activitat durant 75 anys, 45 més dels 30 actuals, i que també es puguin traspassar entre particulars o heretar, entre d'altres novetats. En espera de la publicació del reglament, Armand Paco creu que el nou text legal mantindrà, en el fons, l'actual statu quo, sense que els propietaris hagin de patir la finalització dels seus negocis.
La llei de costes, o la modificació de la llei de costes, que si recordeu és de l'any 1988, per tant estem ja 24 anys més enllà de la seva aprovació, el govern de l'Estat, el Ministeri en aquest cas, ha considerat que té febleses, que en alguns punts no acaba de recollir el règim de protecció que es pretenia amb una llei tan novedosa, entre cometes, com la llei de costes de l'any 1988. I per tant, la modificació el que pretén és atacar, segons el text, són dos objectius. Per un costat, i en la direcció que apuntava l'Agustí, la protecció del litoral, i no només d'un punt de vista mediambiental, sinó també des d'un punt de vista de la protecció quan parlem del règim jurídic. Per tant, de la seguretat jurídica de tots aquells que en un moment donat tenen alguna instal·lació o alguna activitat davant de les platges o en la franja de protecció. Per tant, protecció del litoral des del punt de vista mediambiental i seguretat jurídica pels que s'hi guanyen la vida en aquest entorn, diguem-ne que són tots els objectius màxims d'aquesta modificació normativa. Com us deia al començament, aquesta nova proposta de text legal parteix d'una anàlisi crític del que ha estat, jo diria, el desenvolupament o l'aplicació de la llei de costes de l'any 1988. I per tant, com a conseqüència d'aquesta anàlisi crític, es descriuen aquestes dues febleses que van relacionades amb el medi ambient i la protecció del litoral i, per una altra banda, amb la seguretat jurídica. S'ha de dir que la reforma actual respecta al repartiment competencial que en aquests moments tenen les administracions sobre la costa. És a dir, això no vol dir que la Generalitat desaparegui, això no vol dir que el municipi desaparegui o això no vol dir que l'Estat ho envaeixi tot. En principi està prevista que aquestes tres administracions puguin continuar convivint. Després ja es veurà reglamentàriament si això és exactament així o acabar decantant-se cap a, diguem-ne, un pes superior per part de l'Estat. Però en principi el repartiment competencial sembla ser que no hauria de quedar massa afectat. Aquesta reforma, a part de respectar aquest compartiment competencial, l'Estat assumeix, també es diu, la defensa i la protecció d'aquest litoral. És a dir, més enllà de les competències que pugui tenir la comunitat autònoma, el que sí s'intenta és que l'Estat sigui garant, precisament, de la defensa del litoral. I, per tant, aquesta llei es vol estructurar en dos grans blocs. Per un costat, la modificació parcial de la mateixa, i per una altra banda, i tema molt important, és un nou règim del que ells anomenen, o el text legal anomena, pròrroga selectiva. Això de la pròrroga selectiva fa referència, i ho podeu deduir ràpidament, a les concessions atorgades a l'empara de la legislació anterior, per tant, la de l'any 1988. I finalment, també aquesta llei pretén o fa possible que per tal d'intentar un major control, el delegat del govern a cadascuna de les comunitats i a instància de l'actual Ministeri, que es diu d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, pugui suspendre per via administrativa actes o acords adoptats, això sí, per les entitats locals. Per tant, com veieu, malgrat es vulgui respectar el règim competencial, ja ens està avisant que hi haurà un delegat governatiu que tindrà un poder, una potestat, per sobre del que puguin decidir, les, en aquest cas, les administracions locals. I que, lògicament, afecten el que ells anomenen el domini públic marítim terrestre. I, per tant, es preveu que pugui haver-hi actuacions cautelars que vagin en contra de les determinacions o decisions que en un moment donat puguin prendre les administracions locals. Ja sabeu que al llarg d'aquests anys la guerra que hem tingut com a Ajuntament i com a responsables municipals amb el Ministeri de Medi Ambient i la delegació corresponent amb el senyor Novoa han sigut moltíssimes, des de les sancions, passant per l'ocupació de les platges, les actes de replanteig, etc. I tot i que es volen respectar competències, sembla ser que diguem-ne que la vara de manar jo crec que no la deixaran escapar. Una de les altres novetats d'aquesta modificació legal és que estableix un règim diferenciat per el que ells anomenen platges urbanes de les que són platges naturals. Clar, evidentment s'han adonat que la idiosincràsia de les platges del nostre estat és molt diversa. I per tant vol parar especial atenció en aquelles que ells anomenen en aquest text platges urbanes. I diu, sense avançar-ho massa, que la regulació que afecta les platges urbanes, que són aquelles que estan colindant els nuclis de població, seran objecte d'un règim específic, però que no t'avança en quin serà, sinó que diu que es desplegarà reglamentàriament. Per tant, aquí tots plegats hem d'estar a l'aguait a veure aquest reglament que diu sobre les platges urbanes. Introdueix una novetat, perquè lògicament, com és una proposta d'una llei que surt d'un ministeri que es diu de Medi Ambient, intenta que les instal·lacions actuals i les de futur es tingui especial cura per l'eficiència energètica i per l'estalvi de l'aigua. I ho diu en el preàmbul de la llei. És evident que, ara el Manel ho deia, ells utilitzen les seves instal·lacions aigua. El municipi de Sitges, amb les instal·lacions que té de dutxes i de rentapeus, utilitza aigua. Algunes altres instal·lacions que estan a prop de la costa, fins i tot edificacions a la qual hi ha un ús residencial, també, diguem-ne, estan subjectes a aquesta qüestió. Per tant, es veu, per el que es dedueix del text, que es vol potenciar precisament el tema de l'estalvi energètic i, sobretot, un millor aprofitament de l'aigua. Un dels temes que aborda la legislació i que era un dels seus pilars fonamentals quan he començat la meva intervenció és, us ho deia, el reforç de la seguretat jurídica. Seguretat jurídica de les relacions que s'estableixen amb els ocupants ocasionals de la platja, com pugui ser els turistes o gent que viu en un municipi turístic, però relació i seguretat jurídica en relació a aquells que tenen algun tipus d'instal·lació en el litoral. Per tant, hi ha una definició, o es vol fer una nova definició del que s'anomena domini públic marítim terrestre i es volen, diguem-ne, aclarir les regles que regeixen tant les concessions com les autoritzacions. La diferència la marca el text, l'autorització és aquella, la concessió és aquella que té una durada en el temps bastant més llarga del que és l'autorització, que en principi per les instal·lacions de temporada ja sabeu que es venia fent any a any. Bé, ara l'avantprojecte de la llei marca ja una diferència en relació a això i després ho comentaré, i és que aquesta autorització pot abastar 4 anys sense necessitat de tenir que enviar la paperassa a la demarcació corresponent cada anualitat. De fet, el pla d'usos turístics de platja, si no vaig errat, d'aquesta temporada o de la temporada anterior en relació a aquesta, ja es contempla que els serveis puguin estar en vigor durant 4 anys sense necessitat de tenir que enviar tota la documentació cada anualitat o cada estiu que es volen posar les platges en marxa. I després també cal remarcar un altre element en aquesta modificació que té relació directa amb el règim de l'ampliació de les concessions. I això segurament ho heu sentit perquè ha sigut la notícia més destacada en molts mitjans de comunicació i en diaris. I és que aquest règim que abastava des de l'any 1988 30 anys de concessió o d'autorització automàticament, a partir d'aquesta norma, es vol passar a 75 anys. Amb la particularitat, a més, que aquest allargament haurà d'anar obligatòriament per part del, de la persona que tingui una concessió amb la seva inscripció en el registre de propietat. I a banda d'això, amb la seva inscripció en el registre del patrimoni de l'administració. Per tant, es vol reforçar la seguretat jurídica en el sentit de que, de la mateixa manera que tenim una casa comprada davant del notari i inscrita en el registre de la propietat, les concessions, diguem-ne, s'assimilin a aquest règim que tenen aquests tipus d'immobles. Això, lògicament, ja avança una modificació del règim concessional. Règim concessional que, com us deia fa uns segons, s'allarga a un plaç màxim de 75 anys, independentment de si la concessió està en vigor o s'ha exhaurit. Per tant, l'altra novetat com a conseqüència d'aquest allargament de concessions és que per primera vegada es permeten les transmissions mortis causa, és a dir, si el concessionari mora, poden els seus hereus continuar amb la concessió, però la novetat més important per nosaltres és que també es podrà fer inter vivos, és a dir, entre persones que estiguin explotant la concessió i vulguin desprendre's d'ella, venent-la. Traspàs. Clar, això és una novetat, i jo, tenint en compte el nivell de protecció que dona l'Estat a les seves coses, per dir-ho així, home, sobta o sorprèn que no hi hagi un retrocés d'aquesta propietat cap a l'Estat i després que l'Estat torni a posar a concurs la instal·lació. De moment això no es preveu. De moment el que diu és que un concessionari, un titular d'una instal·lació, la pot transmetre a una altra persona. En el cas de la transmissió per causa de mort, fins i tot es donen 4 anys perquè els hereus puguin legalitzar aquesta situació, i en el cas d'autoritzacions, aquesta, ja ho hem dit abans, s'allarga d'any a any a 4 anys com a màxim. Hi ha una sèrie, un règim especial en aquelles instal·lacions que estan en el domini públic marítim terrestre que fan referència a activitats extractives, activitats geològiques, activitats químiques, petroquímiques, explotació, no sé, de pous de petroli, si fos el cas, en el qual requereixen d'un informe específic o especial per part de l'administració més propera en el lloc on el qual està la concessió, però no pas a les instal·lacions aquestes de temporada o de gaudi. I finalment, també cal dir que en relació a la zona de servitud de protecció i de les edificacions que l'ocupen legalment, la llei ja contempla que aquestes instal·lacions podran romandre en el territori i a més especifica que es poden o es podran permetre obres de reparació, de millora, de modernització i fins i tot de consolidació. És a dir, aquella por de no invertir la instal·lació perquè estic a punt d'exhaurir la concessió o fins i tot la concessió se m'ha acabat, ara la llei permetrà el manteniment d'aquestes instal·lacions. Per què? Perquè lògicament si trasllada 75 anys de vigència al màxim de la concessió, entendrà que aquelles que hagin exhaurit o estiguin a punt d'exhaurir-se i puguin prorrogar-se 75 anys més, lògicament tindran que fer alguna cosa perquè no se'ls caigui la instal·lació a trossos, no? Per tant, insisteixo, modernització, consolidació, reparació, millora de les instal·lacions estarà permesa amb l'aprovació d'aquest text legal. I finalment, també és destacable que s'elimina l'autorització administrativa d'aquells que estan ocupant una instal·lació. I per què substitueix? Per el que s'anomena una declaració responsable. Jo crec que el canvi normatiu obeeix també a les dinàmiques que s'estan produint a nivell europeu, que ja sabeu que hi ha una directiva que en relació a l'obertura de locals de negoci, ara ja no has d'anar a l'administració a presentar els papers i demanar permís, sinó que diguem-ne que han invertit la càrrega de la prova. Ara el titular d'una instal·lació, d'un bar, d'un restaurant, sempre que no sigui una activitat d'aquelles que pugui ocasionar algun problema, obre i després l'Ajuntament li ve a revisar si aquella instal·lació compleix amb totes les determinacions que marca la normativa vigent. Doncs diguem-ne que en el tema o del règim de les concessions passarà una mica el mateix per lo que deduïm. I és que de l'autorització administrativa es passarà a la declaració responsable. És a dir, aquell que tingui una instal·lació i vulgui adaptar-la, millorar-la o fer canvis, el que farà és declarar-ho, dir-ho, que ell es responsabilitza de que allò s'obrirà en les condicions que marca la normativa i serà a posteriori quan l'administració revisarà precisament si això ha estat així. Per tant, s'inverteix una mica els papers que en aquests moments existien. Bàsicament, aquestes són les novetats que ens han passat sobre aquest text de la modificació de la llei de costes. Com us deia, el reglament encara no sabem quan sortirà. Això sol passar en aquest país, que primer fa la llei, el reglament el tiren endavant 2, 3 o 4 anys després. Però sí que és cert que, deixant de banda altres casos que heu sentit als mitjans de comunicació, com la zona d'Empúria Brava, que també tenia una espasa de Damocles a sobre de si seria rescatada aquesta aquest bloc de pisos que hi ha allà col·locats o no, la veritat és que deixa el panorama una mica més clar, com a mínim aquelles indefinicions i aquelles pors de dir, bueno, i el dia que això s'acabi, la concessió s'acabi, què passarà, què faré, tindrem que enderrocar, doncs sembla ser que les coses no van per aquí. Si no, jo no sé si és la conjuntura o el moment, el que s'ha intentat o el que s'intenta amb aquesta norma és, no sé si prorrogar el problema, però sí com a mínim doncs deixar a l'estatu quo d'aquestes instal·lacions 75 anys més enllà. D'acord?
Les paraules, com han escoltat, de l'exregidor d'Urbanisme, Armand Paco, en el marc d'aquesta xerrada sopar que va tenir lloc, com els dèiem, el passat divendres, al Retiro, organitzat pel col·lectiu Sitges Brurès, les platges de Sitges, que varen ser les protagonistes, sobretot amb l'explicació que feu el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, i aquest titular que ens podria deixar a grans trets la xerrada. Les platges de Sitges continuen erosionant-se. Amb platges acabem aquest matí de dimecres. Arribem a les 12 del migdia. Per tant, ho hem de deixar aquí. Demà a les 9 i tornem amb més coses, amb més propostes. Demà, que comença la 45a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, amb aquesta doble inauguració. La primera a les 7 de la tarda al Melià Sitges i la segona a les 10 de la nit a la Societat al Retiro. Demà més, a partir de les 9. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé. Adéu-siau.